El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
La mateixa setmana en què les restriccions s'han relaxat amb la fi de l'obligació de portar mascareta a l'aire lliure, han aparegut diversos brots de coronavirus a les Illes Balears en diversos viatges de final de curs i els casos estan pujant sobretot entre el segment més jove de la població. Una incidència que, de moment, no ha arribat als centres hospitalaris on els ingressos no estan disparats ni tampoc ha crescut l'ocupació a les UCIs. Ens fixem en aquesta situació, fem conversant amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí i president del Comitè d'Infeccions de l'Hospital. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Doctor, quina és la situació en aquests moments a l'Hospital de Sabadell?
Home, l'hospital és un moment tranquil. No estan augmentant els ingressos, estem en una ocupació baixa. Concretament, en aquest moment tenim 11 pacients ingressats, dels quals 4 a la UCI, però amb bona evolució. I la impressió que tenim és que si realment segueix afectant aquest rebrot d'ara a gent jove, no tenim per què notar-ho a nivell de malaltia greu. Però, clar, és una incògnita. Cada vegada que hi ha alguna xifra que no va bé, ens fixem en ella. Afortunadament, ara n'hi ha moltes que van bé, però aquesta, que estiguin pujant els casos, ens preocupa.
Clar, en aquest sentit, el fet de que sigui aquest segment de població jove, se'ns ha explicat fins ara, no?, que era un segment que passava la malaltia de forma asimptomàtica o que, si més no, les conseqüències no eren molt grans, no?, directament a nivell de salut. Però en sabem prou com per garantir que realment aquesta població jove els efectes de la malaltia no són importants en el seu propi cos? Li dic per aquelles xifres de les que hem estat parlant, no?, de Covid persistent, entre un 10 i un 15% dels casos, també afectant a segment jove. D'això què en sabem ara per ara, doctor?
A veure, en primer lloc, l'ingrés hospitalari i la mortalitat per sota dels 40 anys és excepcional, però no és zero. O sigui, n'hem tingut de casos ingressats a aquesta franja d'edat, però clar, en comparació amb les altres edats, poquíssims. En aquest moment no tenim cap pacient ingressat de menys de 40 anys, però n'hi ha hagut. Per tant, no vol dir que estigui absolutament tranquils. Ara, majoritàriament, sí. O sigui, la gran majoria de gent jove passa el coronavirus amb pocs símptomes o amb una durada curta que no evoluciona la pneumonia bilateral que mata la gent. Clar, a partir d'aquí podem fer més coses. Bon, però potser hi queden seqüeles, sí, però la veritat, no gaires. O sigui, aquesta franja d'edat, per sort, és la que està més protegida naturalment. No sabem molt bé per què, però realment no està passant una malaltia greu. Ara bé, com hi ha la possibilitat de que sí, i encara tenim gent gran que s'infecta a partir d'aquests joves, doncs probablement els joves també s'han de vacunar. I això és la següent franja que tocarà.
En aquest sentit, ara escoltàvem el president del Col·legi de Metges de Barcelona, no?, que deia aquest matí en un mitjà de comunicació que era partidari d'eliminar això de les franges d'edat, no?, això que estem fent d'anar baixant franja d'edat i d'obrir ja fins als 16 anys per fer aquesta macroprotecció, diguéssim, d'aquests col·lectius. Què en pensa vostè en aquest sentit?
Mira, a nivell organitzatiu, jo no sé molt bé com s'havia d'haver muntat la campanya de vacunació. Sé que anem bé, però encara no anem del tot bé. O sigui, tenim una tercera part de la població catalana vacunada. O sigui, no estem ni de lluny al 70%, i per tant, encara fan falta esforços. Si reduint les franges, reduint la burocràcia, reduint que la gent hagi de portar papers, reduint que la gent hagi de tenir hora, tot això són possibilitats que jo, ja et dic, no hi entenc. El que sí crec és que ens estem accelerant amb el tema d'anar baixant franges i ara toca repassar quants dels que els hi tocava no s'han vacunat. O sigui, quanta gent de 60 anys no tenim vacunada? Què ho són? Perquè tenim malalts ingressats de 60 anys que no estan vacunats. O sigui que la realitat és que, per bé que s'està progressant molt amb la vacuna, ens falta molt. I, per tant, s'han de seguir posant esforços. I potser, a nivell que anem baixant d'edat, ja no tindrà sentit fer més franges. Perquè, clar, què farem ara? De 25 a 30 ja no té molt sentit. Però, la veritat, no crec que aquest sigui el tema transcendent. El tema transcendent és veure per què hi ha gent que no ha respost a la trucada, per què hi ha gent que no ha connectat per reservar hora, i probablement això és difícil fer-ho ja per xarxes socials o per mitjans magnètics. Probablement cada metge de capçalera sap quins pacients seus s'han vacunat i quins no, i l'equip de primària potser és l'equip més ben preparat per convèncer la gent que si no s'ha vacunat s'acosti allà on sigui a posar-se la vacuna.
Mm-hmm. per què pot estar passant això, que hi hagi gent que hagi optat per no vacunar-se? Perquè li dic perquè és una conversa que hem tingut alguna vegada amb el doctor Pineda, no? Al voltant d'aquesta situació, especialment al doctor Pineda li preocupava especialment la franja que arriba ara, no? La de menys de 40, on deia potser aquesta percepció de poc risc pot afectar que hi hagi persones que no es vacunin, i aquí és on hem de fer molta pedagogia, no? En aquest sentit, què els hi diria a les persones de menys de 40? Que precisament per l'argument que em deia vostè, no? De dir, no, si de la meva franja d'edat no hi ha hospitalització, hi ha molt poques opcions de passar la malaltia greu, per què m'he de vacunar? Què els diria en aquests casos?
La vacunació d'adolescents i joves és fonamentalment una vacunació solidària respecte als seus grans. No estem parlant d'un gran risc per a aquesta gent jove, però sí d'un risc de transmissió de la malaltia a gent que, pel que sigui, per l'edat avançada, per malalties immunosuprimides, per tractaments que fan baixar les defenses, no responen bé a la vacuna, que això també existeix. I aquesta gent estarà protegida si al seu voltant ningú té el coronavirus. I en aquest voltant sí que entra la gent jove, que, com veiem, està sent en aquests moments una part important. De fet, és la primera setmana que a nivell de Catalunya l'edat mitjana de la gent infectada baixa dels 30, cosa que en algunes ciutats de la nostra àrea del Vallès ja passa des de fa dues setmanes. O sigui, és cert que hi ha àrees on l'edat ja ha baixat de 30, per exemple, a Castellà del Vallès, i en canvi hi ha altres que es mantén a prop de 40, com a Sabadell ciutat. No sabem per què, però bueno, és una dada objectiva que tenim aquí. A mesura que baixa l'edat, baixa el risc personal, però no baixa el risc de transmissió. I, per tant, els hem de convèncer de que s'han de vacunar pels seus grans.
En aquest sentit, el fet de... Una de les qüestions que també s'apuntava i que l'explicava el divendres en aquest mateix programa el doctor Salvador Massip, s'ha comprovat que amb una dosi no estem protegits del tot, no? Això també és important explicar-ho, no? Que potser ens pot semblar que amb una dosi ja tenim la feina feta, però fins que no hi ha aquesta pauta completa, la protecció no és total, no?
Home, si hem de ser estrictes, la protecció total no s'obté ni amb una ni amb dues. O sigui, estem parlant de proteccions fantàstiques quan arribem a més del 90%. Què no vol dir el 100? Vull dir, sempre hi haurà una petita part que, pel que sigui, no estarà protegida. I segurament no és per un problema de la vacuna, sinó per un problema immunitari del propi pacient. Això vol dir que és important que, quanta més gent es vacuni, menys risc tindran. Per altra banda, sí que és cert que nosaltres érem una mica optimistes al començament de que una sola dosi ja protegia el 80% i estàvem molt tranquils. Sembla que per les darreres variants, especialment per la de la Índia, que de moment no està mostrant una major agressivitat ni més atat dels pacients, però sí un augment de transmissibilitat, és possible que aquesta variant no estigui ben protegit amb una dosi sola. Els estudis del Regne Unit mostren que amb dues dosis d'AstraZeneca o amb dues dosis de Pfizer sí que protegeixen d'aquesta variant igual que de les altres, però en canvi amb una sola dosi no queden ben protegits.
Per tant, la importància d'estar cobrint sobretot aquelles franges que es va posar AstraZeneca, entenc, en la primera part, no? Aquella població d'entre els 60 i 69 anys que se'ls va posar AstraZeneca en una primera part, i que per la qüestió de com funciona AstraZeneca hi havia més temps d'espera, no? Entre una dosi i la segona. Entenc que aquest és el col·lectiu més preocupant a hores d'ara, no?
Per mi el més preocupant és el que no s'ha vacunat. I el segon seria que realment amb una sola dosi, per la por als efectes secundaris que van aturar una temporada l'estratègia vacunal d'aquesta gent, s'ha allargat el període. De fet, no ha sigut 12 setmanes, ha sigut més llarg en molts d'ells. I ara són prioritaris anar-los a buscar. Amb la meva opinió, si pot ser a partir de les 8 setmanes, perfecte. O sigui, no cal esperar 3. O sigui, 2 mesos ja és un bon període per posar la segona dosi si algú porta AstraZeneca. Ara, això s'ha d'organitzar perquè tinguin fàcil. En la meva opinió, la gent amb una dosi d'AstraZeneca s'hauria de poder presentar a qualsevol lloc vacunal i dir, vinc a buscar la segona. I menys cites i menys organització, perquè realment és un grup prioritari.
Especialment en aquest cas, no? Li preocupa especialment aquestes franges per sobre de 40 que no estiguin vacunats.
Sí, jo crec que ens queda gent que potser quan ho tinguem ben mirat no seran molts, perquè clar, nosaltres tenim un cens. A partir d'aquest cens fem una crida a la gent perquè s'apunti. Potser hi ha gent que ha marxat d'aquí, vull dir que no és fàcil organitzar una campanya de vacunació global. Per això jo crec que a partir d'ara, en què ja estem arribant a les franges d'edat baixa, s'haurà de fer un reatrapament de la gent més gran, facilitant-los que es vacunin de la manera que sigui. L'altre dia llegia, a les Terres de Lleida s'està endarrerint la vacuna perquè molta gent no té papers. Escolti, si es presenta ell, m'és igual si porta papers o no, posi-li la vacuna. També sé que això és un tema anecdòtic, que ha sortit a la premsa, però que probablement la gran majoria de temporers s'estan vacunant independentment de que tinguin papers o no. Però això s'hauria d'estendre a tota la població. Qualsevol persona que està circulant per aquí té un risc d'agafar la malaltia i de transmetre-la. No ens ha d'importar quins papers tenen i quins no.
Els brots com els que ha passat aquests dies a les Illes per aquests viatges de final de curs li preocupen de forma especial?
Home, ens posen de manifest que això no s'ha acabat. Vull dir que, de forma una mica crua, perquè tothom esperava que ara tot això fos segur, doncs resulta que hi ha coses que no són tan segures com algú es pensava. I probablement hauria de conèixer del cert exactament com han anat aquestes celebracions i aquestes festes, però un s'ho pot imaginar. I per tant, gent jove, amb poc risc, probablement no ha tingut ni una mida, ni dues, ni cap. I si a sobre no estan vacunats, doncs ve un brot. Un brot que, pel que sé, no està generant malaltia greu, que realment, com deies tu, està passant la malaltia amb poca gravetat. Allà on vagin la poden transmetre, i són 14 dies o 10 dies d'especial cura, i el primer que s'ha de fer és diagnosticar-los, i xapó per la campanya d'anar-los a buscar i de fer els tests a l'hotels. Perquè, clar, a nivell turístic no és agradable haver de reconèixer que tenen casos en una destinació turística, però jo crec que les Illes ho han fet bé. Ara falta que els llocs de tornada també ho fem bé, que quan arribin aquí es compleixin les mides d'aïllament i es faci el seguiment adequat, que no dubto que es farà.
Que aquests casos no arribin als hospitals no vol dir que no siguin al sistema públic de salut, no? Creu que ara el gruix de la concentració, de la saturació, si em permet l'expressió, es pot concentrar als centres d'atenció primària, que són els que hauran de rebre aquests ciutadans que potser per la pròpia gravetat dels casos no hauran d'anar als hospitals, però sí que necessitaran fer-se un test, fer alguna mena de seguiment?
Home, malgrat els números aquests, no estem parlant de xifres de col·lapse, eh? Si amb això estem tenint unes xifres diàries, per exemple, a tota l'àrea del Vallès, que no arriben a 20 casos, doncs probablement això és assumible sense cap problema.
De ben segur, doctor.
Pensa que aquests 20 casos diaris havien sigut 200, eh? Vull dir que estem en una situació encara bona. El que passa és que, clar, com ens preocupa que torni a empitjorar, és notícia, però que ara tinguem 20 casos diaris a l'àrea del Taulí, a Vallès Occidental Est, pues és un número fantàstic. No havíem estat així des de feia molt temps. Malgrat el rebrot.
Malgrat aquest rebrot, per tant, aquesta situació, li deia perquè no sé si és el que ens hem d'esperar que passi a partir d'ara, a nivell d'aquestes onades que vostè ens diu moltes vegades. Això acabarà en un virus d'onades, no? Anirem tenint onades i vingudes. No sé si amb un percentatge de vacunació alt, amb tota la part de la gent susceptible doncs, de patir complicacions vacunada, el que ens quedarà del coronavirus durant els pròxims temps serà això, anar veient diferents rebrots puntuals.
Sí, jo veig molt difícil que aquest virus desaparegui en pocs mesos. De fet, la clau no és tant el que ens està passant a casa nostra, és que el virus aquest circularà i ja podem imaginar-nos que existeixen fronteres, però aquestes fronteres no existeixen. Si realment aquest virus continua circulant per tot el món, el problema no és que torni, és que pot tornar una variant més agressiva. O sigui, fins ara, les que hem tingut ja han sigut objecte de preocupació, perquè ho hem d'anar estudiant, hem d'anar vigilant, però no ha sigut cap drama. No ha vingut un virus que torni a infectar la gent que ja ho ha passat. O sigui, aquest és el gran perill. I això podria passar si el virus es queda circulant per països on en aquest moment no hi ha pràcticament cap cas, perquè poden aparèixer. De fet, Austràlia, un país que estaven contentíssims perquè feia mesos que no teníem cap cas, i ara tenen un brot a Sydney. I per tant, fins i tot en llocs que estaven molt tranquils i que, per cert, havien decidit que la vacunació no era preferent, ara s'ho estan replantejant perquè veuen que a qualsevol moment pot tornar. O sigui que si no eliminem amb vacunació de tot el món el virus, jo calculo que estarem 2 o 3 anys parlant de coronavirus encara.
Dos o tres anys, eh? doctor, parlant de coronavirus.
Oh,
i...
És una opinió, això no sóc jo, no tinc cap bola de vidre, ni sóc epidemiòleg, encara que a vegades m'ho diguin. Jo, la veritat, és que veig molt difícil que un virus que ha afectat a pràcticament 200 milions de persones al món desaparegui per art de màgia. Ni tan sols per la vacuna als països rics. Els països rics, si es posen la vacuna, estaran uns mesos millor, però arribarà un virus que no cobreix la vacuna i tornarem a començar. O sigui, no és per justícia social mundial, és per necessitat sanitària que la vacuna arribi a tot el món.
Deixem que li pregunti per tema restriccions. Un dels canvis principals aquest cap de setmana ha estat que la mascareta deixa de ser obligatòria a l'aire lliure, per bé que en cas d'estar doncs, a poca distància d'alguna persona ens l'hem de posar igual, per entrar a llocs tancats ens l'hem de posar igual, en zones amb aglomeracions també ens l'hem de posar. Li preocupa la relació que pugui tenir el fet de no portar mascareta a l'aire lliure amb un increment de casos?
En absolut. Jo crec que no té res a veure. De fet, la mascareta... per més ha començat dissabte. Avui estem parlant de números de la setmana passada, perquè, com saps, mai estem parlant del dia, el qual vol dir que aquest increment de casos no té res a veure. L'altra cosa és amb les conductes socials, amb l'oci nocturn en lloc tancat, amb alguna celebració, encara que sigui en lloc obert, però amb molta aglomeració de gent, tot això és possible que tingui que veure. Però no tant per la mascareta a l'aire lliure. De fet, avui sentia com a notícia de molta restricció que a Israel havien tornat a decidir fer obligatòria la mascareta. Als interiors, perquè ja no la tenien obligatòria ni als interiors. O sigui que, de fet, el de la mascareta a l'aire lliure o en llocs molt ventilats, encara que siguin interiors molt ben ventilats, no ens protegeixen gaire perquè el risc és molt petit. Ara bé, veurem què passa. O sigui, s'ha de vigilar un cop es modifica una restricció, quin és el resultat. I si el resultat tingués relació amb contagis que no saps d'on venen, que no hi ha cap font creïble, doncs potser ens hauríem de replantejar si l'opinió de que l'aire lliure hi ha poc perill és certa o no. Però com no hi ha cap evidència de que sigui que sí, la meva opinió és que ja està bé que ens haguem tret la mascareta en moments de calor a l'aire lliure quan no hi ha aglomeracions o cues, com molt bé deies.
Uh-huh. Clar, aquí hi ha la part de la responsabilitat individual, no? De cadascú quan va per l'aire lliure, què vol dir aglomeració, què vol dir aglomeració i què vol no dir aglomeració, no? Que entenc que aquesta és la part més llatina de la situació, no? Les ganes que tenim de trobar-nos, de parlar, de veure-nos als ulls i al nas i a la boca, no? Entre uns i els altres mentre mantenim converses a l'exterior. Aquí quines recomanacions faria, doctor?
Home, la veritat és que mantenir el metro i mig de distància et pots escoltar perfectament si et trobes amb gent que fa de temps que no veies i no necessites acostar-te molt més. Ja ens farem petons a la tardor si tots estem vacunats. Sincerament, jo tinc la impressió que no ho podem controlar tot, que està bé alleugerir les restriccions del que sembla menys probable que tingui influència, i em preocupa especialment el tema dels llocs tancats i del que es diu habitualment l'oci nocturn, que no té per què ser nocturn. A qualsevol hora del dia, una acumulació de gent en un lloc de festa o en un restaurant sense distàncies, a mi sí que em preocuparia. Si això es pot mantenir, si la distància es pot mantenir, el risc de transmissió per una estona curta que et trobes algú pel carrer és baixíssim. Jo crec que no ens ha de preocupar. Tercer, i veig que molta gent continua portant la mascareta, i em sembla molt bé, la mascareta ni és obligatòria ni està prohibida. O sigui, qui cregui que per ell mateix està més protegit si porta una mascareta, doncs cap inconvenient. Com a mínim que se la canviï de tant en tant, que no sigui la mateixa sempre, que no servirà de res.
Deixi'm que apel·li la bola de vidre que m'ha dit que no tenia, però si més no, sí que té més dades i més xifres que nosaltres. Quina previsió té de com pot ser aquest estiu?
Jo crec que seguirem com ara, o sigui, amb pujades i baixades de brots, especialment de gent jove, amb el benentès de que no arribi una soca que se salti la immunitat vacunal o natural d'haver passat el coronavirus. Si això no passa, entre el 50% de gent que aviat estarà vacunada i el 15% de gent que ho ha passat, ja tindríem una bona part de la població protegida. Ens faltaria aquest grup, jo crec, que d'adolescents de 18 a 30 anys, que veurem quina resposta i quina acceptació té la vacuna. Per altra banda, el que sí veig prou clar és que els nens no són una prioritat per vacunar, nens n'hi ha molts, amb pocs estudis encara de seguretat, que probablement acabaran sortint i seran bons, però que segurament no hi ha pressa. O sigui, si hi ha unes vacunes disponibles, que es donguin a gent de més risc de transmissió que els nanos de les escoles. Ja veurem com queda. Probablement a Catalunya es decidirà que els instituts sí que ara seran un bon lloc per vacunar adolescents, pel que he sentit. No sé que estigui decidit, però probablement estarà bé. I els nens petits podran seguir fent una vida relativament normal a les escoles, vigilant els brots i prou.
Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé i que tingui un bon estiu, perquè jo crec que ja d'aquí a tancar temporada, a menys que tinguem algun ensurt, que esperem que no, ja li donarem vacances també, de les connexions amb Ràdio Sabadell.
De veritat, intentaré fer-les la segona quinzena d'agost, que ja està molt a prop.
Molt bé, fàcil allà, que necessita descansar. Que vagi molt bé. Gràcies.
Molt bon dia, Mireia. Gràcies.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.